Les 10 i 4 minuts. A aquesta hora s'afegeixen al Catalunya Nit el Dani Besteiro des de Madrid. Bona nit, Dani, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Bona nit a la Marta Les Sales des de Barcelona, des de l'estudi de Catalunya Ràdio. Bona nit, Marta.
Bona nit.
I el Dani Sánchez Ugat. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ben tornats. El dia que estem parant atenció i volem parar atenció a aquesta notícia que hem hagut de llegir a la premsa estrangera. La justícia suïssa investiga Joan Carles I, el rei emèrit, que hauria rebut el 2008 aquests 100 milions de dòlars de procedents de l'Aràbia Saudita, segons el diari suís Tribune de Genève. Per què investiga la justícia suïssa el rei emèrit espanyol? Doncs perquè hauria amagat aquests 100 milions en un compte de Ginebra, i les autoritats suïsses sospiten que hi ha un vincle entre aquesta donació i la construcció de l'AVE a la Meca. Podem saludar a aquesta hora la periodista del diari Tribune de Genève, coautora d'aquesta notícia, és la Carolina Zumbach. Bona nit, bonsoir, Carolina.
Bona nit.
Bona nit. De fet, et dic Carolina perquè crec que tens mare catalana o espanyola. Explica'ns això per ubicar l'audiència.
Sí, la meva mare és de Barcelona.
Per tant, entens perfectament el català.
Sí, però el parlo una mica, però millor en castellà.
Tu t'expresses en castellà, jo et demano en català, et sembla?
Sí,
d'acord.
Molt bé.
Doncs vinga, en primer lloc, enhorabona, Carolina. No estem acostumats a llegir informacions d'aquest tipus, informacions negatives sobre la monarquia espanyola, negatives pel que fa a la seva imatge, als mitjans d'aquí. Quant de temps porteu investigant l'existència d'aquest compte corrent?
Dos o tres meses estamos trabajando sobre esto.
I quin és el detonant? Què us porta a començar aquesta investigació?
Empezamos porque estábamos mirando los medios españoles a menudo y leímos unas cuantas cosas en los medios digitales sobre unas cuentas que estaban abiertas en Ginebra y que el fiscal estaba investigando, y había muchos papeles sobre esto, y después de un momento nos dijimos que al igual sería bien averiguar qué estaba pasando de verdad en Ginebra y si estaban investigando o no, y sobre qué cuenta y qué fundación.
Per tant, el que feu és anar a buscar informació al sistema bancari suís.
Bueno, tenemos unas cuantas fuentes. No, el sistema bancari suís no habla mucho, digamos.
No és transparent?
No pueden decir nada sobre las cuentas que tienen y sobre sus clientes y esto, o sea que no. Pero hablando con muchas fuentes y al final, bueno, llegamos a este punto, a descubrir esta fundación que estaba en Ginebra. Es una fundación de Panamá que abrió una cuenta en un banco de Ginebra, y la fundación pertenece al rey. Uh-huh. Y en esta fundación, sí.
Aquesta fundació és la Fundació Lucum?
Sí, esta Fundació Lucum.
Fundació Lucum, que dius que té la seu al Panamà, i un únic beneficiari, que és Joan Carles I. I, per tant, només servia per ingressar diners? O quina és la funció d'aquesta fundació, o la justificació d'aquesta fundació?
¿Por qué se abrió? No sé. Lo que sabemos es que en esta fundación, en el 2008, llegó 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudita. Lo que no sabemos por qué, lo que se dice, lo que dice la defensa, lo que dice el rey, no nos habló, pero las defensas de que están hablando en este tema dicen que era un regalo del rey de Arabia Saudita, que hizo un regalo al rey de España.
I aleshores, aquest regal, quina relació té amb la construcció de l'alta velocitat a la Meca?
Pues esto es lo que no sabemos. Lo que sabemos es que el fiscal de Ginebra abrió esta encuesta, digamos, y él lo que sospecha es que este dinero vino en relación con la de la Meca. Él piensa, supongo, pues sospecha que hay una relación entre los dos. No sé si es una comisión, que el rey hubiera decidido o algo así, pero sospecha que es esto. Y esto es lo que hace que habría un delito de blanqueo de dinero, porque el dinero hubiera venido sería de manera ilícita, digamos. Pero de momento no tenemos ninguna prueba de esto. Esto es lo que está trabajando el fiscal, lo que sospecha el fiscal.
Per tant, la investigació del fiscal és per aclarir quin és l'origen d'aquests 100 milions de dòlars, si són una comissió o no.
Sí, exactamente.
Aquest ingrés del 2008, què passa a partir del moment que es produeix? És a dir, van sortint quantitats de diners, amb quina freqüència, quines quantitats, tot això ho sabeu?
Bueno, exactamente no. Sabemos que regularmente hay dinero que sale de esta fundación. El rey coge dinero de esta fundación unas cuantas veces, un poco de dinero cada vez, y al 2012 el banco le pide de quitar este dinero del banco, que supongo que después de la historia de Botswana y para una cuestión de riesgo reputacional, digamos, le piden que quite el dinero del banco, y este dinero entonces está dado, la mayor parte está dado a Corina.
Son 65 milions, ¿no, Carolina?
Sí, un poquito menos, 64,7 o algo así, un poquito menos. Una parte ha sido utilizada, 1 millón ha sido dado a otra ex amante de Rey que está viviendo en Ginebra, y la mayor parte que queda, los 65 millones, es una donación a Corina.
Carolina, acabes de parlar d'un altre examant que aquí ens ha fet saltar una mica les cadires, perquè aquesta no la teníem controlada. És també de l'aristocràcia?
No sé. No. También está en el artículo, lo ponemos. No sé, es otra amante que tenía él, le dio 1 millón, parece que vive en Ginebra y no sabemos nada más de ella.
Aquests 60, gairebé 65 milions a Corina van directament al compte corrent personal de Corina?
Va a una cuenta que está en Bahamas.
D'acord. Heu trucat a la Zarzuela per confirmar tota aquesta informació?
Hemos mandado mensajes, emails, hemos llamado, sí, muchas veces, pero no nos han contestado nunca.
I heu rebut algun tipus de pressió, tant de la Zarzuela com del govern espanyol o dels advocats del rei emèrit?
No, nada. No nos han dicho nada. Ni contestado, ni para decir que no querían contestar, o sea que no tenemos ninguna respuesta de su parte.
I la Fiscalia, que està investigant tot aquest cas, de què pot arribar a acusar el rei emèrit? De blanqueig de capitals?
De momento el rey emérito no está acusado de nada, él no está, hay tres personas que están ahora investigadas, o son el abogado y un jefe de los que estaban manejando la Fundación Lucum, Corina y el banco, pero el rey no está investigado. Supongo que será porque a la época que tenía este dinero era rey y entonces tenía la inmunidad.
Pero pot acabar investigat.
De momento, él no está en la causa del fiscal, no, su nombre no está, o sea, no está investigado, él.
D'acord.
Supongo que por cuestión de que no lo pueden tocar, porque era la reina a esta época.
Des d'aquí, Carolina, suposo que n'ets conscient que Suïssa sembla un país exemplar, un país on el civisme domina tant a l'esfera pública com la privada, on es respecten els drets i les lleis. Amb informacions com aquesta damunt la taula, com es veu Espanya des de Suïssa?
Es que no se habla mucho de todo esto en Suiza, ¿no? Bueno, claro, la gente se pregunta qué pasa, y ya más a más, es que esto es una parte, pero se oye muchas cosas en otros periódicos, así que la gente no acaba de entender bien, y supongo que también no acaba de entender bien por qué esto no se investiga en España, o sea, una parte se está investigando, parece, pero no sé, al igual no se entiende por qué no hay más investigaciones sobre esto.
Els tempos de la justícia suïssa són àgils, són ràpids? És a dir, aquesta investigació de la Fiscalia creus que arribarà a algun lloc aviat?
Pues no se sabe, porque parece que va a ser muy difícil puede ser que sea muy difícil para el fiscal demostrar la relación entre el AVE y este dinero, o sea que puede ser bastante largo. El problema es que no tiene mucho tiempo, porque el 2023 el caso ya no será válido, porque hará 15 años. Y si no puede demostrarlo antes de 2023, esto ya se acabará. Tendrá que cerrar el caso.
Habrá prescrito el 2023.
Sí.
Carolina Zumbach, moltíssimes gràcies, enhorabona de nou per aquesta informació, i gràcies per atendre la trucada del Catalunya Nit avui.
Vale, gràcies.
Gràcies, bona nit. Dani Besteiro, Marta Les Sales, Dani Sánchez Ugart. Últimament us ajunto, els Danis.
Coincidiu.
Mira, per posar-ho fàcil. El 2023 haurà prescrit aquesta investigació, perquè haurà fet ja els 15 anys de l'ingrés de 100 milions de dòlars en aquest compte d'aquesta fundació, amb un únic beneficiari, el rei emèrit Joan Carles I.
I quantes coses no l'han prescrit fins ara? Si fem cas al que s'ha publicat, deies tu, Forbes, valora la seva fortuna en 2.000 milions d'euros. Sabem que fins ara s'han publicat coses, o hi ha gent que s'ha atrevit a dir coses per exemple, Roberto Centeno, que va ser conseller delegat de CAMSA, que deia obertament que el rei Joan Carles cobra des de la transició, des de que ho és, un euro, cobrava un euro a dos euros per barril de petroli que arribava a Espanya de l'Aràbia Saudita. Són milions d'euros. D'alguna manera han de sortir aquests 2.000 milions. Si escoltem les gravacions de Corina, en les quals deia que el rei Juan Carlos no distingeix entre el que és legal o el que és il·legal. Parlava directament que ella tenia a la seva disposició els papers que demostraven l'existència d'aquests comptes a Suïssa i l'estructura organitzativa per la qual es cobraven aquestes comissions de negocis. Però no només això, sinó que en l'època en la qual segurament no hi havia tanta atenció a la corrupció, no es veia tant com un escàndol, fins i tot hi havia una certa... es presumia, en certa manera, de com el rei intercedia en els negocis de les grans empreses espanyoles i el paper que feia en l'economia espanyola. Suposadament gratis, suposadament. Que el rei havia intercedit en l'Àvia a la Meca, se'ns havia dit. Jo feia economia, jo feia periodisme econòmic aleshores. I recordo que es deia, sense pudor, com presumint de quin bon rei que tenim. La qüestió és que segurament això no era gratis. I sembla bastant obvi, i sembla bastant un secret de veu que sabia tothom, que sabia Forbes i que estava comptabilitzat. No sé fins a quin punt el vel aquest que el protegeix és capaç de resistir una justícia estrangera. Sí que sabem, per exemple, que l'Estat o l'Estat profund s'ha mogut bastant, perquè en aquestes mateixes gravacions Corina deia que havia estat amenaçada pel CNI si continuava parlant o si parlava. No sé si el vel està a punt de caure o no, aquesta sensació l'hem tingut moltes vegades, perquè hem estat molt a prop de veure aquestes coses, de vegades fins i tot s'han vist, ha arribat a deixar de ser rei per escàndols, per acumulació d'escàndols, i mai ha acabat de passar res. És a dir, molt optimista no ho soc, però els indicis són tan clars, cada cop són més evidents, cada cop es pot dibuixar tot més, però mai hem arribat al cap del carrer perquè hi ha algun tipus de protecció que segurament la resta de mortals no tenim i que el ser rei te la dona.
De fet, ara, com explicava la Carolina, ell no està en la investigació. Són tres els noms que estan investigats per la Fiscalia, un d'ells és Corina, i l'advocat, de fet, d'aquesta aristòcrata ha sortit avui al Pas de la Notícia, diu que els 65 milions, arrodonint xifres, ja no vindrà de... No? Les quantitats. 65 milions de dòlars que va rebre van ser un regal no sol·licitat, diu l'advocat, per part de Joan Carles I, que li va voler fer a la Corina i al seu fill perquè els havia agafat estima. Marta i Dani.
Home, és veritat que hi ha... que el rei té immunitat, que això pot acabar prescrivint, però... i que és veritat que hi ha com un vel d'aquesta informació que és molt potent, no l'hem vist gaire, vull dir que allò els mitjans tradicionals, i per tant sí que és cert que hi ha tota aquesta cuirassa que el protegeix, però tot això s'està perforant, ja de fet ell va haver de plegar perquè els escàndols que va abdicar perquè els escàndols que acumulaven eren tan insuportables que al final va haver de tirar la tovallola. Malgrat tot, quan explicava ara aquest periodista que van trucar a la Casa Reial no es va molestar ni en respondre que no els dirien res, perquè no cal, senten encara aquesta impunitat i aquesta tranquil·litat. Però malgrat tot, com tu molt bé deies, fa molts anys que ja no poden consultar en el CIS què pensa la societat espanyola. El fet que no consultin el CIS no vol dir que la popularitat de la Casa Reial ha anat caient en picat i que tota aquesta maleta, tot aquest farcell d'escàndols, doncs li passarà en el seu fill, i amb això també arrossegarà Felip VI, i tot això està corcant la institució de la monarquia d'una manera molt important. I per tant, per més que s'intenti protegir, per més que s'intenti silenciar, per més tot això que dius i que era com un secret a veus, no?, durant molts anys, això ho està corcant la institució, i no, ja veurem fins a quin punt, fins on podran aguantar una institució que ja de per si és complicat d'explicar,
no,
que una família...
Que hi ha en marxa una operació de... fem borrón i cuenta nueva, amb el fill de Joan Carles I les coses estan fent millors, anem a recuperar la institució a nivell de reputació, la reputació de la institució, i quan aleshores estigui recuperada podem deixar caure el que ve d'abans. Però jo crec que sí que s'està insistint molt de limitar la nova família reial, que allò és una qüestió del passat. Jo crec que sí que hi ha una operació de màrqueting una mica en aquest sentit, per separar una cosa de l'altra.
No,
quan ara sentim aquesta notícia del rei Joan Carles, jo crec que la gent en general no pensa en Felip VI. Ja no ho pensa directament, no, no, i és evident que ve al mateix lloc, eh? Però que hi ha, que s'està fent aquest esforç per fer, inclús es busca un moment, i potser el discurs del 3 d'octubre era, o era, en certa manera, fundacional del regnat de Felip VI, com que guanyi la legitimitat, i de cop, d'aquí 2 anys, quan les enquestes vagin bé, o 3 o 4 o 5, començarem a veure les enquestes del CIS sobre Felip VI, també.
Dani Bastida.
Parte de la investigación que ha hecho el periódico suizo empieza con la publicación en periódicos como El Español de esos audios, ¿no?, de Corina Larsen, donde ella pues decía claramente que el rey Juan Carlos la había utilizado como testaferro, ¿no?, y que había puesto propiedades en el extranjero a su nombre, que después le reclamaba, que también tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans y Borbón, que también está esta semana de actualidad por revelaciones que se han hecho en la prensa británica sobre sus operaciones, ¿no? Estos indicios fueron materia de investigación, pero al final se acabó archivando, entre otras cosas porque Corina no presentó ningún tipo de denuncia y tampoco había papeles que sustentaran este asunto, ¿no? Yo creo que en realidad hace tiempo que el rey emérito está desnudo. Si no estuviera desnudo, si tuviera pues eso que a veces se llama el Estado con una operación de protección, obviamente no hubiera abdicado. Es decir, la erosión del rey Juan Carlos y de su imagen lleva muchísimos años, tanto por su vida personal como las sospechas sobre su falta de ejemplaridad o su presunta corrupción, por decirlo claramente. Y eso está en la base de su abdicación, ¿no? Cuando él había dicho muchas veces que se moriría en la cama, de hecho, a sus próximos, como se han publicado en diversos libros. Claro. La monarquía es hereditaria, pero las conductas yo quiero entender que no, ¿no? Es decir, no tenemos tampoco indicios para pensar que el actual rey haya participado en este tipo de asuntos. Sí es evidente que él ha querido marcar distancias con su padre, se ve en el número de actos públicos, se ve en el papel que le da la corona, porque Felipe VI tiene una familia pues muy complicada, con un cuñado en la cárcel, con una hermana implicada y bajo la sombra de la corrupción también, y con el padre que ya vemos cómo está, ¿no? Hablabais antes de la prescripción. En España a Juan Carlos I jamás le pasará nada, porque su figura es inviolable hasta el mismo momento de su abdicación, que fue en 2014. Y estamos hablando de unas posibles comisiones, ¿no?, de 100 millones de euros, esa es la hipótesis, tampoco confirmada, pagadas en 2008, con lo cual entra dentro de perfectamente su plazo de inviolabilidad como rey de España. Es verdad que los abogados de Corina habían salido al paso diciendo que es un poco raro cronológicamente, ¿no?, una comisión en 2008 cuando la licitación es de 2009, ¿no?, y dicen, oye, claro, es que aquí a veces lo general es que los empresarios son los que paguen el cohecho, esa suma a aquellos con los que quieren contratar y que quieren que les salga un poco más barato, y no al revés, ¿no? Pero claro, estamos tan ajenos al mundo de la monarquía que esto de un regalo desinteresado de 100 millones de euros nos parece kafkiano. ¿Qué subyace al final en todo esto? Pues la falta de transparencia que ha habido durante muchísimos años sobre la Casa Real y las actividades del rey Juan Carlos, por otra parte muy valorado por la sociedad española, por su papel en el 23F, y que además tuvo pues un manto de protección del Estado, eso sí, una incluso autocensura de los medios de comunicación durante muchos años, pero que creo que eso se ha roto, ¿no?
Quizá lo crees, però legalment no hi ha hagut cap canvi. És a dir, avui el rei Felip VI no està obligat a publicar el seu patrimoni, exactament igual que el rei Joan Carles no ho estava abans, i a diferència dels diputats del Congrés, el president del govern espanyol, el president del Senat o tants altres càrrecs públics que sí que ho estan. És a dir, hi ha un tracte diferenciat diferent que segueix... Exacte, però hi ha un tracte diferenciat que dius, no sé on veus el canvi. És a dir, jo veig molta estratègia de comunicació i podem presumir que Felip VI es comporta millor que el seu pare. Ho podem presumir, però no tenim proves, ni tenim proves del contrari, perquè justament està sotmesa la institució a aquest vel de que no se sàpiga res, que no se sàpiga res, i si se sap, que se'n cuidin prou els aparells de l'Estat, com per exemple el CNI, que no acabi surant. I parlaves abans de la transparència, de fins a quin punt els mitjans de comunicació espanyols informen. Sí. Jo valoro molt que informéssiu d'aquesta notícia, però quan es publica a un mitjà de comunicació estranger com Forbes que al rei Joan Carles se li estima una fortuna de 2.000 milions d'euros, hi hauria per moltes investigacions periodístiques que no s'han fet a aquest país, això és evident. Sí, evident, no s'han fet, per algun motiu, i és perquè és una institució especialment protegida.
Però quan hablamos de un rei i otro, es que en la democracia lo que funciona es la presunción de inocencia, no de culpabilidad. Entonces, yo lo que no veo es, sin ningún tipo de indicio, decir, bueno, pues de tal palo tal astilla, ¿no? Y hombre, si el rey Juan Carlos, pues mira cómo huele todo este caso, pues obviamente su hijo también.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo.
Eso no puede ser así.
Pero la única font de legitimitat del rei Felip VI és que és fill de qui és. Punto. És a dir, home, això no té més. Per tant, si està viciat d'origen, està viciat de final. Vol dir que la font de legitimitat partia...
Tu creus que Felipe VI és un corrupto?
No crec això, però el que crec és que l'acceptació... O sigui, no crec això, no en tinc ni idea, perquè no ho sé, perquè no s'ha investigat i jo tampoc ho he fet, però que l'acceptació de la monarquia o la bona opinió genèrica de la monarquia que hi havia després de la transició és una font de legitimitat, encara que no votessin, perquè si tothom estigués en contra de la monarquia, tothom estigués molt a disgust amb la monarquia, no tindria sentit que continués, i que això segurament s'erosiona des del moment que s'erosiona la reputació del pare. I això s'està intentant protegir, s'està intentant fer aquesta separació que ells mateixos estan intentant fer, no portant el rei als actes públics, però que em sembla tramposa perquè l'única font de legitimitat de l'actual rei és el fet que és fill de qui és. Y que es fill de qui és i que qui és el seu pare està
com sí, però no sé si queremos hacer un debate sobre la monarquia, entonces hablamos de que hay otras democracias nórdicas o británicas que tienen la monarquía y podemos hablar de la falta de democracia de base en la naturaleza de la institución, nadie va a negar eso, pero otra cosa es trasladarle o endosarle la sombra de la duda a una persona sobre la que no hay ningún indicio de culpabilidad todavía. Entonces, eso es lo que yo planteo. Sobre Juan Carlos I, creo que sobran de momento, y también faltan pruebas más concluyentes que permitan afirmarlo con seguridad, también es cierto. ¿Qué pasa? Que por mucho que haya pruebas, pues el rey es inviolable.
Es inviolable.
Tanto el anterior como este, y todo lo que haya hecho antes de 2014, pues está libre de cualquier reproche por la ley, ¿no?
Inviolabilitat, perdona, Marta, que al final és una impunitat absoluta.
Sí,
absoluta.
Sí, però més enllà d'aquesta inviolabilitat, el rei té oportunitat d'aplicar una transparència amb el funcionament de la Casa Reial, de deixar clar d'on ve tot el patrimoni del seu pare, de decidir què farà ell quan heredi els diners, i al cap i a la fi no pots, per més que insisteixis que no està demostrat doncs que Felip VI no hagi fet res que sigui il·legal, que efectivament no està demostrat res, home, és evident que ell és hereu del seu fill, que ella rep la institució de mans del seu fill i del seu pare, i que d'aquí surt, no? O sigui, no que si ell hereva tota la institució, hereva tot una herència en la qual està inclosa també aquest patrimoni, aquesta manera d'actuar, i per tant ell haurà de fer alguna cosa per desempallegar-se'n.
En resum, ell li ensenya a ser rei al seu pare i el seu pare és rei, presumptament, o segons tots els indicis que tenim, amb el que fa el 23F i el que fa Aràbia Saudita i el que cobra o no cobra dels barrils de petroli. Això és el pack complet de la institució a Espanya. I ell és hereu d'aquesta institució.
I en mans de Felip VI està a deixar clar què hi ha al darrere de tot això. Ell pot fer una operació de transparència per netejar la imatge de la monarquia, evidentment que ho pot fer, però ara per ara no ha fet res que s'estigui
això. No ha donat indicis que apuntin a aquesta línia, Marta.